Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui us volem parlar d'un tema prou delicat i perillós, com és la cara fosca de les xarxes socials i els videojocs.
L'èxit massiu dels videojocs amaga riscos de grooming, exposició a contingut sexual i dinàmiques addictives en menors cada cop més joves. L'univers de Roblox, basat en personatges en forma de blocs, colors vius i espais aparentment creatius i educatius, ha fet que molts pares i mares abaixin la guàrdia, quan en realitat és, sobretot, un espai per adults. A casa nostra, l'Associació Espanyola de Pediatria ha alertat recentment sobre l'impacte dels xats de Roblox en la salut mental dels menors. Els infants no tenen prou desenvolupades les capacitats per dir que no a certes peticions ni han interioritzat estratègies per detectar el caràcter perniciós de determinats comportaments, apunta Carmen López, autora de Pon límites, pon no pantalles. Els nens no tenen consciència del risc que hi ha quan parlen als xats o interactuen amb persones desconegudes. No perceben que els puguin fer mal. Estan gaudint i divertint-se i no són realment conscients dels perills que això pot comportar, apunta Montiel, també investigadora del grup de la UOC. L'edat de les víctimes comença a ser extremadament baixa i s'estan registrant casos de criatures de 6, 7 i 8 anys. El problema és el desconeixement. Moltes famílies pensen que és un joc, no una xarxa social, i per tant no és perillós. Fins als 25 anys no es tenen habilitats necessàries per autorregular-se, controlar impulsos, prendre decisions, posar fre a una conducta concreta o gestionar la frustració. No és per manca de voluntat, sinó per biologia. Quan un infant juga en un context així, hi ha el risc de minimitzar la sensació d'estar fent alguna cosa malament, perquè percep que és un joc. Això pot generar un procés de desvinculació moral que els desensibilitza cap a situacions de violència reals, adverteix la psicòloga i criminòloga de la UOC. Molts infants són tan petits que no entenen la gravetat del que es passa. Altres, més grans, viuen amb una por extrema que l'agressor es presenti a casa seva. Això pot derivar en una polarització o un rebuig total al joc. O bé, la continuïtat, perquè volen aconseguir objectes i estan atrapats en la manipulació, expliquen des de l'àrea central de cibercrim. Aquest mes de febrer, Austràlia ha posat a Roblox sota avís, alarmada pels informes de grooming i contingut sexual explícit, i la Unió Europea investiga si compleix la llei de serveis digitals, ja que l'acusa d'actualitzar interfícies manipuladores per retenir els nens i no protegir-los de continguts violents. Si una plataforma no pot garantir la seguretat dels menors, potser no hauria de poder operar o hauria d'afrontar sancions econòmiques tan elevades que li surti més a compte invertir en seguretat que no pas pagar la multa. Per la seva banda, Carmen López defensa la necessitat de posar límits clars, establir límits raonats, assenyats i saludables, o prohibir allò que és perjudicial per a la nostra responsabilitat. No és treure llibertat, és un acte d'amor.
Parlarem d'aquest tema amb Núria Vigues, periodista i sociòloga especialitzada en criança, educació i família. Des de l'any 2023 col·labora amb Ara Criatures, on analitza els reptes socials de la maternitat i la paternitat. És llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Comunicació Audiovisual per la Universitat Oberta de Catalunya, on també va cursar el màster de Periodisme Digital i Noves Narratives. Ha publicat reportatges sobre comportament digital en mitjans com La Vanguardia i Ecodirecta, i ecoguionista del documental Infància sobreexposada, estrenat al Sense Ficció de TV3. Actualment forma part de l'equip de comunicació de la UOC. Les seves respostes seran des del punt de vista periodístic i es basaran en el seu coneixement i investigació sobre el tema. Hola, bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Mira, per començar, quan parlem de violència digital contra infants i adolescents, de què estem parlant exactament?
Bé, estem parlant de moltes formes de violència. Hem de pensar que, en part, la violència en el pla físic està passant en el món digital. Llavors, hi ha molts tipus de violència, des de ciberassetjament, és a dir, insults, humiliacions o amenaces a través de xarxes, de xats o de videojocs, ciberassetjament escolar, que és aquest mateix però dins de coneguts o del propi institut, de la pròpia escola, que tenen lloc en l'àmbit escolar. També parlem de ciberviolència de control, és a dir, control de la parella, ja sigui doncs, a través del mòbil, les ubicacions, haver de compartir contrasenyes, revisar missatges, que en aquest cas aquest tipus de violència està augmentant en les generacions més joves. Després ja parlem de l'extorsió, que pot ser doncs, xantatge amb imatges o demanar vídeos de contingut íntim a través d'exercir aquest control oferint diners o més imatges per tal de controlar la víctima. Després també hi ha doncs, difusió d'imatges no consentides, íntimes no consentides, suplantacions d'identitat. I després, per exemple, grooming, com està passant en alguns videojocs, no? Doncs que una persona adulta enganya un menor a través d'internet o d'un videojoc amb la intenció d'aconseguir material d'abús sexual infantil. I després bueno, també podríem parlar doncs, de discursos d'odi o amenaces a internet. Serien alguns dels tipus de violència digital que podem trobar avui.
Ara s'ha anomenat també el tema dels videojocs i fa uns dies vam llegir l'article que vas escriure sobre el joc aquest, Roblox. No sé si ens podria explicar una miqueta en què consisteix aquest joc i quins riscos, diguéssim, hi ha darrere.
Sí, mireu, Roblox és una plataforma, en realitat, que inclou un munt de jocs, estem parlant de milions de jocs, té uns 144 milions d'usuaris diaris i és gent que hi dedica moltíssimes hores, no? Vull dir, estàvem parlant de 78.600 milions d'hores al joc en un any. Llavors, sí, això equival al fet de que tota la població de Catalunya, no? Aquests 8 milions de persones que som, hagués estat jugant a Roblox les 24 hores del dia durant més d'un any sencer. O sigui, són xifres molt grans. En aquest èxit, no, s'hi amaga la convivència entre 63 milions d'adults que juguen amb 50 milions de nens i nenes menors de 13 anys. Llavors, aquí el gran problema que tenim, que és una cosa que la plataforma ja se li ha dit, de fet la Unió Europea ja està darrere, investigant, és que no està posant suficients barreres o sistemes sòlids de verificació d'edat i de revisió de perfils i de supervisió de que uns perfils amb altres, és a dir, aquests adults i aquests infants, no puguin estar convivint, parlant, perquè s'han donat moltíssims casos, tant als Estats Units com aquí a Espanya, en el que hi ha hagut doncs, precisament el que parlàvem abans d'aquest grooming, és a dir, un adult demana imatges d'abús sexual infantil a un menor i li diu doncs, que pot comprar-li cert complement, no? Molt interessant per aquest grup de població que juga. Llavors el nen o la nena doncs, acaba accedint, acaben passant altres plataformes i això és una bola de neu que només fa doncs, que fer-se més gran.
Actualment, Núria, aquí a Catalunya, quins filtres hi ha doncs, per saber quina edat tens quan vols accedir a alguna plataforma? Quin tipus d'identificació hi pot haver?
Bé, això és una cosa que s'està parlant ara últimament. De fet, el president Sánchez va fer una proposta que pel que tinc entès, òbviament encara no està aprovada, però que s'ha de tramitar. I la idea és que hi hagi aquesta prohibició en l'ús de les xarxes socials, per exemple, en els menors. Hi ha moltíssims menors que a dia d'avui tenen el seu compte, quan en principi no haurien de poder, per edat, i tot i així el tenen i accedeixen. I ja no és tant que hi puguin accedir, sinó el que hi veuen, no? Amb el que hi conviuen, que és el mateix que pot passar a Roblox. Jo pel que sé, sense ser experta en el tema, tot això encara queda lluny. És a dir, en el seu moment ja hi van haver propostes per tal de fer validacions facials, no? El que passa que com que també hi ha tot aquest problema de les dades, no? De protecció de dades, i tot el tema doncs, de que això són dades biomètriques de la cara, el tema de que aquestes plataformes es puguin quedar durant un temps en concret aquestes dades biomètriques, a més, parlant d'infants, ho complica tot una mica. Llavors, jo crec que el que entenc segur és que hauran d'anar per aquí, És a dir, s'haurà d'innovar en maneres i mesures per fer que hi hagi un accés segur.
Clar, perquè actualment jo un de les barreres que conec és aquell de dir, ets major de 18 anys i tu cliques sí o cliques no.
Oh, clar.
Però evidentment no pots clicar el que vulguis.
Exactament. Sí, això ja ha passat molt amb el porno, no? Amb pàgines de material pornogràfic, i jo pel que sé és complicat. A part, aquí per exemple hi ha investigadors a la UOC que ens havien explicat en una sessió que és complicat perquè aquestes plataformes estan molts cops, tenen la seu fora de la Unió Europea i per tant es regeixen per un tema de privacitat de dades diferent a l'europea. Llavors, tot això encara ho complica més. No sé, aquí hauran d'innovar i invertir-hi molts diners perquè jo crec que tenim un problema amb aquest accés.
També es parla molt de sobreexposició a les xarxes. Quin perill pot tenir que un infant o adolescent comparteixi massa informació o imatges?
Jo, aquest és un perill que considero que és bastant cabdal, perquè jo crec que, en general, considerem que tenim Instagram o Facebook com una mena de galeria de fotos personal. I crec que ens equivoquem en el plantejament. Al final estem volcant totes aquestes imatges, continguts, pensaments, en una xarxa oberta, no?, que és consumible per milers i milions de persones al món. Llavors, de la mateixa manera que els adults ho hem acabat fent, per desconeixement, això s'ha traslladat als infants. I més encara quan precisament són aquests adults els que moltes vegades sobreexposen aquests fills o filles, o fills d'amics, és igual, a vegades per la pròpia gràcia d'ensenyar el món al seu fill o filla, i a vegades doncs, el que es coneix com sharenting comercial, no? És a dir, gent que en aquest cas moltes vegades són influencers o celebrities que publiquen imatges dels seus fills en campanyes per tal de treure beneficis, és a dir, està estudiat que aquelles imatges en les que hi ha un menor involucrat, ja sigui doncs, que el nen està menjant una papilla, només pel sol fet de ser-hi, em penso que estàvem parlant que hi ha un 30 o un 40% més d'engagement amb aquella foto. És a dir, té més likes, té més comparticions, aconsegueix ser més visible a xarxes. Clar, per a aquestes figures que poden ser influencers, això és molt llaminer, perquè, clar, els interessa poder arribar a més gent. Llavors, per mi això té un perill que és aquesta identitat d'aquest infant, que ningú li ha demanat si aquest nen vol sortir o és igual. Aquest nen, encara que digui que sí, no és conscient de la petjada, no? Digital que està deixant, i per altra banda tots els perills que això amaga. És a dir, aquests nens que han estat més sobreexposats tenen més perill al grooming, és a dir, que un adult es pugui posar en contacte amb ells, o que algú acabi tenint certa filia cap a aquell menor, i donat que hi ha aquesta sobreexposició d'informació a les xarxes, des de quin dia juga els partits de futbol, en quin equip. A vegades es comparteixen les localitzacions, no?, de l'escola o del partit de l'equip de futbol. Una persona que pugui tenir cert interès, diríem, sexualment, pot aparèixer allà. De fet, jo vaig fer un documental que es diu Infància sobreexposada, que està al 3CAT, i van parlar amb Mossos d'Esquadra, i Mossos d'Esquadra en referien a això, que s'havien trobat seguiment de perfils de menors per part de pedòfils que després acabaven assetjant físicament, anant a trobar físicament aquell infant. Perquè aquest és un altre tema, és que quan nosaltres publiquem, moltes vegades no som conscients de tot el que publiquem, de totes les informacions que estem publicant, i també de les metadades que hi ha amagades en aquestes fotos. Estem publicant la ubicació. Podem estar publicant que hi ha una porta de color verd al costat d'una biblioteca. Això és fàcilment reconeixible, per dir-te, no? Llavors, aquí jo crec que ens falta, per una banda, que els adults tinguem més consciència, i que ho sapiguem traslladar i que sobretot siguem respectuosos amb aquests infants, no? I que els hi permetem respectar la seva petjada digital.
A part d'aquests riscos que estàs comentant ara, no? Que poden donar lloc, no? Després d'aquesta superexposició, també has parlat dels likes, no? En quant a les publicacions, quins riscos tenen sobre l'autoestima o la salut mental dels, bueno, adolescents i també dels nens i nenes?
Bueno, jo crec que té un impacte molt alt, és a dir, el fet de no rebre el nivell de likes, no? Que un infant creu que és vàlid, no? o que no es compleixi l'expectativa que té davant d'aquella publicació, això té un impacte psicològic molt alt, sobretot en adolescents, no? Que és una etapa de la vida en la que el que es busca és com aquesta acceptació, validació social, no? I formar part d'un grup. I aquí també es dona, doncs, la comparació entre persones i perfils, no? Que jo crec que això és bastant complicat a nivell de gestió emocional, no? Per a aquests infants, perquè ja no és els estereotips que la societat t'està posant a sobre, no? Que ens posa a tots a sobre, sinó el que veiem a xarxes i el que es percep com a desitjable, no? Doncs aquesta noia superprima, aquesta actriu que podria tenir la meva edat, que mira que prima està, que mira que jove és, que mira quina operació s'ha fet, i acaba normalitzant certs pensaments que crec que són perillosos per la salut d'aquests infants.
I hi ha senyals d'alerta que puguin indicar que un menor està patint algun problema a les xarxes, com ara ciberassetjament o altres? I en què es pot diferenciar del bullying tradicional?
El que ens diuen els experts és que hi ha canvis bruscos basals, és a dir, l'infant deixa de menjar, té problemes per dormir, està més irascible, no? O sigui, com comportaments bàsics de convivència, no? de salut general. Després, per exemple, amb el tema de ciberassetjament, em deien els experts, quan vaig fer el tema aquest de Roblox, doncs que ja pot haver-hi des d'infants que tenen aïllament, no? De que volen estar i no volen tocar més el joc i tal, a altres que volen estar contínuament connectats per por a que s'extorsió, no? Doncs que aquest, si no m'envies aquesta imatge, faré això, acabi tirant endavant, no? Llavors poden estar o molt pendents o molt poc pendents. Baixar el rendiment escolar també és un clàssic. Yeah. Nerviosisme, vergonya, inseguretat i a vegades pues, absentisme escolar, sí. El que em deies de la diferència entre el bullying tradicional. Clar, el bullying tradicional, el que coneixem com bullying escolar, es dona en l'àmbit escolar. El bullying, ciberbullying, perdoneu, o ciberassetjament escolar, es dona les 24 hores del dia. Uh-huh. És a dir, sempre està actiu, perquè aquella persona està digitalment assetjada i sempre estem digitalment actius, no? I a banda pot tenir molt més públic, no? És a dir, no s'acaba quan s'acaba l'escola.
Això és molt més greu, clar.
Actualment, no, l'accés a les xarxes socials és molt senzill. La majoria de nens i nenes, m'atreveixo a dir, i adolescents, evidentment, volen accedir-hi i tindre aquestes xarxes. I jo crec que hi ha moltes famílies, doncs, que se senten perdudes. No sé per on s'hauria de començar per acompanyar aquests nens i nenes a l'ús de les xarxes socials.
Bé, jo aquí, sense ser jo una experta, una psicòloga, una psicopedagoga, jo aquí diria que hi ha com dues grans vessants. Per la primera seria que hi ha coses que no ho han de fer, és a dir, hi ha llocs en els que no han de poder accedir, això és una opinió completament personal. Jo crec que els menors de 16 anys no haurien de poder accedir a les xarxes perquè és que no hi ha res en positiu que puguin... O sigui, hi ha més de negatiu que de positiu, diríem-ho així, no? I que molt del contingut que poden acabar veient a xarxes de forma positiva també el poden consultar per qualsevol altre canal, ja sigui doncs, una plataforma informativa, una televisió, etc. I després jo crec que aquí les famílies doncs, haurien d'intentar parlar, pactar i acompanyar. És a dir, parlar amb aquests infants sobre què és la intimitat, què és el temps d'ús, no? De quanta estona hi volem dedicar a això, i llavors intentar-los acompanyar en veure amb què interactuen, a què juguen, i parlar, intentar estar disponibles.
Has dit a partir de menors de 16 anys no t'ho planteges, eh?
A veure, si... Jo sóc mare i ja ho veurem, perquè les meves filles de moment són petites, però jo crec que de la mateixa manera... És un clàssic, aquest argument, però de la mateixa manera que no deixem conduir a menors de 18 anys, no? Perquè no tenen la suficient consciència com per poder exercir bé, doncs aquí ha de ser una mica el mateix, no? Jo crec, llavors, jo crec que tot això que puguin treure de bo ho poden trobar en altres espais, o haurien de trobar en altres espais. I crec que amb 16 anys no tens la capacitat ni la maduresa com per poder, primer, ser conscient del rastre digital, ser conscient dels perills que suposa la sobreexposició que estàs fent, ser conscient de que quan estàs acceptant parlar amb un desconegut que t'està oferint no sé què per donar-te diners és un greu perill, que la comparació social que hi ha a les xarxes has d'intentar-hi posar-hi un filtre, no? És a dir, has de saber que allò no és real, que el que es mostra no sempre és veritat, i això jo crec que ho aconsegueixes amb certa maduresa. Llavors, per això considero que caldria limitar-ho, pel meu gust.
I tu què creus que és millor? Controlar, limitar o educar? Com es pot agafar un equilibri en aquest aspecte?
Jo crec que, en primer terme, educar, que és el que hem de fer tots una mica. I intentar educar-los en general per ser millors educadors per les generacions que vindran, no? Limitar, com ja us he dit, segons l'edat. Jo crec que això en alguns casos no pot ser que un nen de 12 anys tingui un mòbil amb accés a YouTube o amb accés a Roblox sense que ningú estigui supervisant o amb accés a les seves pròpies xarxes socials. Jo crec que és un error, és un perill. I supervisar, sent conscients de que tenen una intimitat i una vida privada. Llavors, bueno, jo crec que s'ha de saber trobar un equilibri, però crec que en certes edats cal limitar i cal educar sempre.
Molt bé.
I com podem ajudar, doncs, també a que vagin desenvolupant aquest criteri o aquest pensament crític davant de tota aquesta, bueno, aquesta exposició?
Bueno, jo crec que aquí ho estem aprenent tots una vegada més. Jo crec que el que hem de fer és, doncs, abans de clicar o de compartir, pensar qui ha fet aquest contingut, no? Per què me l'està mostrant l'algoritme, què m'està provocant, m'està provocant algun tipus d'emoció, no? De tristesa, d'indignació, perquè segurament allà hi hauran més respostes que poden ajudar-me, no? I veure, intentar sempre ser crítics amb saber si ens estan intentant manipular o si és una publicitat disfressada, no? Jo crec que, com diuen molts organismes, cal pensar abans de publicar i tenir pensament crític i ètica en l'educació digital. Que jo crec que això també es va aprenent, eh? Però bueno, que sí que hem de ser conscients i fer-los conscients de que han de tenir una visió més crítica, no? No creure-s'ho tot, perquè hi ha més interessos darrere de qui et vol, no? Mobilitzar cap a un cantó o cap a l'altre.
I quin paper creus que pot jugar l'escola en l'educació digital dels infants?
Jo crec que, bueno, s'ha d'intentar, doncs, informar les famílies, no? Fer xerrades, resoldre dubtes, i llavors treballar molt la convivència digital. És a dir, jo crec que aquests nens i nenes s'han d'alfabetitzar, no? Tecnològicament, han de saber enviar un mail, han de saber... Però que després també els hem d'explicar què és la privacitat, què és el rastre digital, no? I quin impacte pot tenir això? Perquè és que estem parlant de que hi ha taxes altíssimes d'infants que els seus pares han publicat, per exemple, dades personals que després han patit suplantacions d'identitat. I això és un perill perquè després aquestes dades corren per internet i no cal estar no estem parlant del dark web, estem parlant de l'internet que fem servir nosaltres de forma usuari mig. Llavors, crec que amb això hem de millorar, no? I verificar, que aprenguin a verificar informació, que tinguin un ús més crític de les plataformes i de parlar-los també d'aquesta desconnexió digital, no? De dir, quan tinguis un mòbil, doncs podràs consumir i entretindre't, però després també has de saber parar, no? I viure de forma present el que tens aquí, no? Estar enganxat a un mòbil, perquè tenim taxes altíssimes d'infants i adolescents enganxats al mòbil, no? A dia d'avui.
Sí. Al llarg de l'entrevista d'aquesta conversa has anat ja donant diferents recomanacions, diguéssim, a les famílies i a, bueno, les persones que vulguem agafar-les, no? Però per acabar, si volguessis dir-nos allò com quatre consells, de dir, bàsics, per ajudar a qualsevol família, doncs això, que tenen fills que volen utilitzar xarxes socials, doncs com els podem protegir, com els podem educar amb aquest ús de xarxes socials?
Bé, jo diria, doncs, retardar i acompanyar, no? O sigui, limitar durant un temps i educar en aquest impàs i després acompanyar tot el que puguem, no? Ser molt partícips de a on dediquen temps, què veuen, amb qui es comparen. Lligat amb el primer, diria, doncs, intentar que aquesta conversa es converteixi en un hàbit, no? No que sigui una cosa puntual de quan hi ha un problema. I després actuar quan hi ha un dany. És a dir, aquí crec que les famílies hem d'estar al tanto i en el cas que doncs, veiem, seria la pitjor de les situacions, no? Però si hi ha un contacte no reconegut que demana al meu fill imatges íntimes, doncs saber com ho hem de fer i guardar proves, que això, per exemple, Mossos d'Esquadra m'ho deia en una entrevista, no? Moltes vegades el que tendeixen a fer els pares és esborrar la conversa, no? O sigui, no està, no ha passat. I aquí ens equivoquem, no? És guardar les proves, bloquejar i anar directament a la policia o a denunciar la plataforma, no? I buscar ajuda. Uh-huh. Hi ha molts canals que ens poden ajudar des de Mossos d'Esquadra, des del 017, a INCIBE, que és un altre organisme, vull dir que tenim eines.
Núria, què és el 017, perdona, el desconec, aquest telèfon?
És un telèfon d'ajuda d'INCIBE que és gratuït i confidencial. També l'associació espanyola de protecció de dades també té un canal prioritari per demanar doncs, la retirada urgent en el cas que hi hagi contingut d'imatges d'abús sexual, que s'hagin difós, doncs també podem accedir a través de la EPD.
Molt bé, pues moltes gràcies, Núria.
Us volia dir una cosa que no s'ha tocat, potser m'he enrotllat molt, no sé si ho he fet bé.
Sí, sí, i tant. Hem anat recollint, sí? No, totes les idees que teníem intenció d'això, de parlar, i tant.
Vale, no, perquè us anava com... em pensava que hi havia una pregunta que era quins són els principals perills que veuen els experts, no? Que jo no és que no sé que sigui una experta, però sí que hi ha un tema que és sobre intel·ligència artificial que voleu que us el desenvolupi per si us interessa?
Sí, 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 ho afegim, vale, i tant.
Són dos minuts, eh? La cosa és, en els últims temps, doncs, la intel·ligència artificial, com sabeu, doncs, s'ha democratitzat, no? I una de les coses que s'estan donant és que el que abans es demanava com imatges d'abús sexual infantil, no? Doncs una imatge amb un punt sexualitzada, doncs què passa? Que amb la intel·ligència artificial es pot crear. Uh-huh. I això, Internet Watch Foundation, per exemple, que és un organisme internacional que el que fa és intentar detectar aquests casos d'imatges d'abús sexual infantil, està trobant que a través d'imatges d'infants reals s'estan creant vídeos molt més durs, com si diguéssim, i molt més explícits. Llavors, això és un perill perquè aquell infant, que és la imatge ve d'un infant real, s'acaba duplicant, com si diguéssim, en altres imatges i vídeos pornogràfics molt més agressius, no? I llavors això el que fa és que la víctima sigui víctima moltes vegades més. I a part, han perdut el control, perquè això un cop s'ha publicat o compartit a internet, doncs...
La difusió,
i per dir-vos una dada, aquest 2025, Internet Watch Foundation, que és una dels molts organismes que treballen això, va trobar 3.440 vídeos. El 2024 en va trobar 13.
Oh.
És a dir, estem parlant de que en un any hi ha hagut un augment d'un 26.360%, que costa estar de dir-ho. Vull dir, estem parlant de que, i això també ens ho alertava Mossos, de com aquest augment, és a dir, com que moltes d'aquests usuaris, en general pedòfils, no poden accedir a aquests infants, el que fan és crear imatges en base a imatges d'infants reals, no? I clar, això té un perill, perquè tot i que aquella imatge no sigui del nen real, té un impacte psicològic brutal en aquest infant.
Déu-n'hi-do. Està clar que, igual que hem dit abans, no, la identificació s'hi ha de posar mà, doncs amb aquest aspecte de la intel·ligència artificial, doncs també.
Sí, sí, sí.
Doncs bé, nosaltres ja hem exhaurit el temps del programa i la veritat et volem donar les gràcies per haver col·laborat en aquest programa, donar-nos tota aquesta informació sobre les xarxes socials i el que s'amaga darrere molts videojocs, així com també la teva visió, no, sobre aquesta problemàtica que pot representar, què pot representar quan se'n fa un mal ús, tant per part de joves com per part d'infants. Moltes gràcies, Núria.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Manel Sales, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.